La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia, bona tarda, bona nit, bon el que sigui.
Bon dia, perquè de fet bon dia ho pots dir durant tot el dia.
No, s'ha de dir durant tot el dia. En català correcte,
correcte.
Has de dir bon dia. No, són mica raros. I diem també bona tarda, bona nit, bonic vespre.
Bonic vespre.
Programa de TV3 dels 90.
Sí, sí.
90, presentat sí, sí. Per Frederic Porta i Xavier Grasset.
Quins mites.
Arqueologia televisiva. Sí, però avui sí. Estem per parlar de televisió, no?
Estem o no. Potser que vam parlant de televisió. Aquí,
potser, aquí que vam parlant de coses molt estranyes.
Ja saps que a la jungla de Torre poden passar moltes coses, que no tenim el guió, que és superimprovisat. Home, no tot és improvisat, eh?
Som
coses que tenim...
Som professionals, però tant en tant ens anem del guió. El guió el tenim.
Però saps, això, el guió passa com l'ordre, que l'ordre porta el desordre. I a l'inrevés també, el desordre porta a l'ordre.
Ordre i aventura.
Sí, senyor.
Ordre i aventura també és un disc dels Mishima.
Sí, senyor.
Si durant la prova pots posar Mishima, sempre és un plaer sentir-los.
Sí, sí, sí. Sí.
Avui
sí.
Tenim cinquè capítol de la jungla de Torre i tenim un convidat que, compte, segon cognom, León. Per tant, avui hem de descobrir si és un lleó
o no
és un lleó.
M'has donat una pista i fem una cosa. A veure si l'oient de la jungla de Torre sap a què ens referim posant aquesta cançó.
Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad.
Pistas.
Ara sí, ara tots junts. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón.
I no me'n recordo més.
Passió.
Sí, senyor.
Molt bé.
Ei, has estat molt atent, Jordi, eh?
Jo crec que quan aquesta sèrie la matíem per la televisió, el comiat d'avui, m'assembla que no havia ni nascut.
Doncs jo diria que no.
Es havien repetit altres cops, però el primer cop que la feien, que me recordo, jo almenys ho veia a Telecinco quan començava a haver privades, 90-91.
Sí, sí, sí.
El convidat d'avui va néixer el 3 de novembre de l'any 1991. Per tant, acaba de fer 30 anys.
Sí, correcte. I a més, fa molt poc, fa molts anys, és a dir, els 90, va ser precisament, com deies tu, que es va fer la liberalització de les televisions privades i van començar a aparèixer Antena 3, Telecinco... M'agrada perquè quan parlo jo s'eleva la veu. Ho sents, no?
S'eleva.
Sí, és impressionant.
El nostre senyor, igual. Bueno, presentem el convidat o no el presentem?
Presentem-lo, va. Friso per saber qui és, que ja ho sé, el tinc aquí davant.
Hem tingut, recordem, un polític.
Sí.
Hem tingut també una escriptora. Hem tingut un músic i escriptor, un home del Renaixement, Jordi Sunyer. Hem tingut una científica, Clara Prats, i què ens falta? Ens falta un esportista.
Exacte. Algú que acabi a mista.
En vista. Periodista, ja n'hi ha dos. tenim doncs, una persona que ha destacat molt en el seu esport.
I qui és?
Doncs és, ni més ni menys que Llorenç Gómez León. Què tal, Llorenç, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia, molt bé.
Bon dia, sí senyor, Llorenç, atent. Més atent que el públic, que ha aplaudit més tard. El
públic el tens despistat.
Però
bueno,
vaja,
Llorenç, primer,
ja passa.
Fas 30 anys, ho hem dit ara mateix, el 3 de novembre. Com t'han sentat això de canviar el 2 pel 3?
La veritat és que igual que l'anterior. No noto cap canvi i... estic content igual que sempre, o sigui, no hi ha cap problema.
És cert, eh? Jo sempre el veig content amb aquest noi.
I no sé com s'ho fa.
És un home que va néixer content ja, eh? Va sortir de setmana ja content. Devien haver-hi garlandes i tot allà a l'operatori.
Sí, sí, les infermeres, les llevadores, les metgesses, totes allà.
Sí, sí, sí. Llorenç.
Llorenç.
Sí. Molt, llavors però... hi havia grupis, eh, llavors.
Segur.
Clar, com va néixer ell,
segur. L'any 91, si fa 4 dies, l'any 91.
Sí, 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 sí. Sí, sí, mira, jo encara tenia molt més pel cara. Imagina't si fa 4 dies.
Jo l'any 91, el que tenia era moltes hormones, perquè tenia 14 anys, és aquella època que, bueno...
Ui, no comencem, no comencem per aquí, que ja sabem què passa, eh, Jordi?
Vinga, va, repassem una mica. Segur que qui ens escolta, la majoria de gent sap qui és Llorenç Gómez. León, ojo amb el León, avui és molt important, si estem a la selva, doncs tenim un León de segon cognom. Però va, qui és Llorenç Gómez? Va néixer a Sant Cugat del Vallès, potser hi ha gent que no ho sap, el 3 de novembre de l'any 1991. Però només un mes la seva família es va traslladar a Altafulla i els 5 anys a Torredembarra. Veiem que al final ho va rectificar, va anar a Altafulla a Torredembarra, per tant veiem això, li hem de donar un punt positiu. Comença destacant el futbol,
ep,
però...
S'ha emprenyat el Llorenç, eh?
S'ha emprenyat?
Sí, senyor, sí, senyor.
Cal, li queda ADN al
Tafull. Para, Llorenç, home, no et passis tampoc, home. Tampoc n'hi ha per tant.
Has de crear el domador.
Sí, sí, sí. El molt domador, bé. perdona, ara m'he perdut. Com? M'has insultat o què?
No, domador, com Ángel Cristo.
Ah, vale, perdó.
Sembla que Ángel Cristo ja no està entre nosaltres, em sembla, i va morir.
No.
Aquests també dels anys 90. Bé, doncs comença a destacar el món del futbol l'any 2010, però una lesió l'obliga a reorientar-se cap a un altre esport molt semblant, que és el futbol platja. I és quan inicia aquesta carrera en el futbol platja, en la qual el seu palmarès és espectacular, perquè durant una dècada com a jugador professional ha jugat més de 600 partits, ha fet prop d'un miler de gols, més de 40 títols individuals i col·lectius, ha jugat una trentena de clubs, en una quarantena de països, passejant el seu nom. També ha sigut jugador de la selecció catalana, internacional amb la selecció espanyola, campió de l'Eurocopa, subcampió del món i millor jugador del món de l'any 2018. Per tant, aquí tenim avui aquí el podcast de la Jungla de la Torre.
What's up?
aquest no és el públic, aquest?
Apaga el mòbil, Llorenç.
Va, tenim el mòbil. Qui ha sigut el millor esportista en el seu esport. Això és molt, Llorenç. És a dir, ser el millor de la teva especialitat. És com si ara l'Albert, no sé, guanyés el Pulitzer.
Per exemple. No l'he guanyat perquè no he volgut, aviam.
Ja l'hi has posat.
Ja que m'hi posi. És que no
però
tinc
Llorenç,
temps.
Sí.
No tinc temps.
Abans arriba als 30, a més.
Sí, jo ja els he passat ja fa anys.
Com va ser així, Llorenç? Com va rebre? Va ser a Dubai aquell
sí,
títol?
Sí, va ser a Dubai el 2018. Va ser un moment molt maco. De fet, quan el recordo com un moment super, super, super agradable i super maco, emocionant. Vaig plorar moltíssim. Tot el que tenia probablement reprimit des de fa molts anys. I ja et dic, moment espectacular, però que realment, més que amb el trofeu en si, no? És el fet d'assolir un objectiu, no? que realment és un objectiu que tenia, no només ser campió del món o intentar ser-ho, perquè no he sigut un campió o no campió, però sí que és cert que, ostres, rebre el guardó de millor jugador del món, doncs crec que és un objectiu de tot atleta i va ser un moment màgic.
Però a més has guanyat un munt de títols. No sé, n'hi ha algun que l'has sentit més que un altre, que t'ha fet més il·lusió? Perquè repassàvem una... de títols, una quarantena de títols.
És que
n'hi ha algun o alguns que hagin sigut més importants?
Realment no et diria cap així més important, però em quedaria amb tots i cada un d'ells, perquè cadascun d'aquests títols ha sigut un moment de la meva vida, ha sigut una nova experiència, ha sigut probablement en diferents països, noves cultures, amb diferents companys... Enriqueixement, en general.
Hi ha una cosa que és això, que ha jugat en un munt de clubs. Clar, això quan ho compares amb el món del futbol o del bàsquet, que hi ha jugadors que sí, durant una carrera poden jugar amb 3, 4, 5, alguns 6, 8, però en el teu cas, clar, cada temporada pots jugar amb 4, 5, 6, 7 equips diferents. No sé si, això com es porta? Vull dir, ets allò que se'n diu un mercenari? Vull dir, qui paga s'emporta el que ha sigut doncs, el millor jugador del món? O com va? Vull dir, com tries els equips on anaves jugant?
No sempre eren els diners. Sempre he anat un passet més enllà. necessitava en aquest cas, i necessito estar en un lloc en el qual em senti còmode i senti que realment m'estimen i em volen. Crec que és el més important i és el que sempre he fet. I he tingut la sort al final que m'he pogut guanyar la vida en clubs d'alt nivell, professionals, que les condicions eren acceptables i que a més era important allà i m'estimaven. Llavors, en aquest cas, he tingut aquesta sort.
O et movies potser perquè dius m'agradaria jugar en aquest país, em falta aquest cromo, em falta aquesta lliga... També sí. Això és una cosa que et movia. Dic, hòstia, sí, vull anar a jugar... Sí. He jugat en llocs molt diferents del món. Igual només t'ha faltat Austràlia com a continent,
sí.
Però has jugat a Àsia, has jugat a l'Àfrica,
sí.
Has jugat a Europa i també a Amèrica.
Sí.
Si ho has tocat,
sí, sí.
Quasi tot el món.
En aquest cas, la pregunta quina era?
Sí, que a l'hora de triar un club,
sí.
Un país, una lliga, et mou això, em falta aquest cromo, em falta anar a aquest lloc, m'interessa, no sé, per sí. La cultura o pel...
Sí, sí, realment un objectiu, ara perquè vaig acabar, no?, m'he retirat i tal, però un objectiu era intentar guanyar les màximes lligues possibles fins que em retirés. I jo m'ho plantejava com que els meus últims 5 anys, imagina't, quan jo tingués 35 anys, dir, ostres, ara em tiraré aquests 5 anys intentant jugar lligues que no hagi jugat i intentar guanyar-les perquè volia ampliar aquest currículum de lligues. No, al final no ha pogut ser així, però sí que és cert que molts pocs cops he dit no a una proposta i era perquè realment sentia que havia de viure les experiències, no? Llavors, per exemple, anar a jugar a Hongria quan vaig anar, ostres, doncs van ser guapo. La lliga no era impressionant, però hi havia un parell d'equips forts i bueno, vam guanyar. Vull dir, tot van ser experiències que al final doncs, havia de viure i que eren objectius realment intentar guanyar a màxim més competicions possibles.
És molt important.
Records d'en Núñez, no?
El president. Sí que hi ha un moment, jo recordo un diumenge a la tarda que estic... Jo diumenge a la tarda ja estic treballant, sóc autònom, tenim aquestes coses, i de com m'arriba un comunicat que em va deixar gelat. Llorenç, ho vas penjar a les xarxes socials primer, i recordo, Llorenç Gómez se retira. Hòstia, que em va deixar molt impactat, perquè no, a vegades hi ha notícies que, doncs, sense allò tambors, que diuen, no, això pot anar cap aquí, pot anar cap allà. No hi havia cap notícia que digués que Llorenç Gómez es pogués retirar, era el setembre, octubre ja, era...
Sí, setembre.
Setembre, finals de setembre. Com va anar això? Va ser molt ràpid aquesta decisió? La tenies meditada des de feia, no sé, setmanes o mesos?
Saps què passa? Que amb 19 anys, quan jo pateixo la lesió greu de genoll, bueno, va ser la primera amb 16 anys, no? Però vull dir, amb 19, quan és el punt d'inflexió de dir,
jugar-se, en aquell moment jugar-se a futbol, crac. És terrible,
no, però crac, ho clava sempre.
Està inspirat. Guanyava el Pulitzer al final,
És el que anava a dir, és que jo estic pel Pulitzer.
Pulitzer d'efectes sonors. Doncs això, en 19 anys jugaves a futbol i clar, tens una lesió molt greu que et fa retirar del món del futbol.
Sí, realment en aquell moment jo podia haver continuat jugant, l'únic que la meva trajectòria s'hagués acabat molt ràpid. Perquè és una artrosis i una artrosis doncs, en un nivell en el qual entrenis 4 cops per setmana i més al partit, doncs, en 2-3 anys ja estàs liquidat. A la platja què succeeix? L'impacte. No hi havia impacte i ja havia estat seleccionat amb l'Espanyola. Llavors vaig dir, ostres, i per què no? Va ser un pas endavant, però aquell mateix moment jo vaig entendre que jo era una persona doncs, amb certes discapacitats i ho vaig acceptar i vaig emprendre aquest nou camí sabent que potser algun dia acabaria. Evidentment que no pensava, no creia que acabaria per una hèrnia discal a la lumbar, en aquest cas, que no ha sigut aquest el tema en concret, no ho he deixat només per això, és pel genoll, per l'esquena, tinc una altra hèrnia cervical també, l'únic que no em molesta.
Estàs fet un cromo.
Estic fet un cromo, m'entens? Llavors, clar, estic fet un cromo per continuar jugant en alt nivell i llavors ja no estaria fet un cromo. Seria un cromo esclafat contra el terra un dia de pluja, d'aquí 5 anys. Llavors era, ei, que tens 29 anys, et queda molta vida. Jo l'únic que vaig fer va ser acceptar. al juny, un partit Benfica-Braga, jugo gairebé tot el partit i acabo el partit amb una sobrecàrrega molt forta, però a la lumbar, i jo creia que era una sobrecàrrega. Perfecte. Doncs vaig estar fins a dia d'avui que mai he parat de tenir molèsties a l'esquena. Al principi eren molèsties, després va ser una enganxada, se'm va passar, molèsties un altre cop enganxada, fins que un dia, doncs, rebentat, amb irradiació, i vaig dir, ei, estic amb irradiació, saps? Li vaig dir al fisio i em va dir, ostres, aquí no anem bé. Vaig fer la ressonància i tenia una hèrnia discal. Llavors, diguéssim que jo ja era conscient que si hi havia una hèrnia discal i el disc estava deshidratat i tal, probablement ho deixava. I vaig anar al metge, vaig sortir del metge, vaig anar a l'hotel, vaig trucar a ma germana Carla i vaig dir, Carla, és molt probable que... Què dius, tal? Em va dir. Però, o sigui, és tan greu, tal? I vaig dir, no és que sigui greu, no, és que... Ara estic fet un cromo, d'aquí un temps com estaré?
Sí, era degeneratiu i, clar, podies acabar molt pitjor del que...
Clar, clar, clar. Llavors va ser el punt de dir, ei, torna a casa, descansa, vaig trucar al seleccionador, li vaig dir, mira, m'és igual al Mundial, no vull saber res ara, estic rebentat, no em puc moure del llit. Va dir, calma, recupera't, si estàs a un tant per cent òptim, a mi em serveixes, encara que sigui per 3 minuts. Ella em volia portar, fos com fos, saps? I jo li vaig comentar, no sé què passarà amb mi. Si em trobo bé i em trobo amb capacitat de superar aquest procés mental de dolor, per què no? Em vaig infiltrar, vaig fer tot el que havia de fer i vaig bloquejar el sentiment de dir paro, perquè ja el tenia. El meu cos em deia, fins aquí. Vaig anar al Mundial, em vaig xutar a saco, perquè si no aguantava. Via oral, intramuscular, perquè estava fet pols, amb molt, molt, molt de dolor. Vaig tornar a la Copa del Món, vaig deixar la medicació i vaig estar un mes estirat, que eren 24 hores al dia estirat. Només baixava per pixar perquè no, o sigui, estava rebentat. No, em feia molt de mal i qualsevol moviment em feia molt de mal. I aquells dies va ser quan vaig obrir i vaig dir, ei, què vols? Què vols que sigui la teva vida? I ho vaig tenir molt clar.
Tenies molt temps per pensar.
Sí. I dia rere dia, cada dia tenia més clar que ho havia de deixar. La carta la vaig escriure uns dies o unes setmanes després. De fet, li vaig ensenyar a Carla que, bueno, al cap i a la fi és com si fos jo, no? És el meu braç dret. I li vaig dir, mira, ja tinc la carta feta. Hòsties, però en sèrio, dius? Però no és per llançar la tovallola, tal? Dic, no, Carla, que és que vull tenir salut. Vull tenir 50 anys i estar normal, com una persona normal. I va arribar aquest diumenge, jo em vaig aixecar pel matí, i el dia anterior va ser el beach flag que va anar a fer allà a la platja, que jo vaig estar-hi allà. I aquell dia tothom em venia, em preguntava, i com estàs? I quant de temps et queda? I quan tornaràs? I jo crec que aquell dia a mi em va fer mal, molt de mal, saber que jo sabia que ho deixava i no ho podia dir. I em vaig aixecar el diumenge pel matí, destrossat de sentiments, i vaig parlar amb ella i vaig dir, mira, avui he de deixar volar el Llorenç jugador, perquè el Llorenç persona, el Llorenç entrenador, neix avui també. Ha de néixer avui.
Doncs abans de parlar del Llorenç entrenador, deixarem doncs que escoltar la primera secció del programa, que serà el Gerard Requesens, que com sempre ens portarà un personatge de Torredembarra que hi ha triat, que jo crec que és un personatge també d'aquests interessants.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens.
Doncs hola, companys, avui aquí a la Jungla de la Torre, amb qui parlem és amb una persona que la Torre, diguéssim, que ho ha fet tot, menys ser polític, jo crec que ho ha fet pràcticament tot. De fet, ens trobem avui en una de les seves principals aficions actuals, que és anar a veure la Unió Deportiva Torredembarra. Ens referim al Salvador Canyelles. Hola, Badó.
Hola, molt bona tarda, nit, ja.
Sí, bona tarda, nit. Ets un home d'entitats, ets un home que ara últimament t'ha agafat per donar molt de suport a la Unió Deportiva Torredembarra, oi?
Home, tenint en compte que l'any que ve farem el centenari de la Unió Esportiva Torredembarra, s'ha de donar suport, i bueno, aquest any estem xalant, perquè mira, estem a la zona alta de la classificació i estem gaudint molt del Torredembarra.
Va, doncs, hem conegut una mica més enllà de la teva faceta més del món de les associacions, de les entitats culturals de Torredembarra, que és d'on et coneixem. Va, doncs, si poguessis viatjar en el temps, allò, agafar la màquina del temps i anar a un lloc de la Torre que potser ja no el tinguem tant a la vora, a on aniries?
Pues mira, aniria a passejar pel Roquer de Torredembarra, que era una zona molt maca. Ara tenim un port, també és maco, el que passa que els que som tot doncs, de Torredembarra s'agrada molt el que teníem abans, però bueno, s'ha de, el futur, el progrés guanya tot.
Si ara jo et fes triar algun moment de l'any en què Torredembarra t'agradi més, tots sabem que Torredembarra té molts moments, moltes etapes diferents al llarg de l'any. Quina etapa de l'any, amb quina època de l'any et quedes tu a la Torre?
L'estiu, a la festa major, sobretot la grossa, la petita molt bé, però la grossa és una setmana per gaudir de tot tipus de festes.
Badó, ara, per exemple, si tens un mal dia com tenim tothom o el que sigui, cap a quin racó de la Torre et podem trobar? Cap a quin lloc t'agrada per passejar, per desconnectar? Quin lloc creus que és idoni?
Mira, sé que me repetiré, però la zona del Roquer amb el faro i tot és un pues de molt maco i vas a qualsevol part del faro i xales molt perquè, bueno, veu aquell paisatge, sobretot quan s'està fent de nit, gaudeixes molt de l'espectacle, de les llums i de tot.
Tu creus que els de la Torre no valorem prou el que tenim?
Jo crec que sí, sempre anem fora i aquí tenim a la comarca i a Torredembarra uns paratges a la mar de macos per anar a veure. Jo que sóc caminant de camins, t'ho dic, no anem anar tan a fora i gaudir més del Tarragonès, en aquest cas del Baix Gaià.
Badó, si et preguntés per acabar què és el que tu milloraries de Torredembarra, si poguessis allò tenir la vareta màgica i millorar coses del nostre poble, què és el que prioritzaries?
Pues, home, hi ha una mica de feina, perquè últimament estem una mica queixosos a Torredembarra, perquè hi ha molta brutícia, no sé de qui és culpa, ni ho sabia, però perquè, bueno, últimament a Torredembarra podia ser un poble molt maco i últimament no sé què passa, que està molt deixat i no li dono només la culpa a l'Ajuntament, li dono la culpa a tothom, perquè
hi ha molt d'incivisme, creus?
Sí, jo crec que és a marxa forçada l'incivisme que hi ha i la gent no és grossa, bueno, és un problema que no sé, no voldria estar a la pell dels polítics per intentar-ho arreglar, perquè és molt difícil. Ante tot, jo crec que hi ha molt d'incivisme.
I això, suposo, ja ara sí que acabo, suposo que també ho penses com a president de l'Associació de Veïns de Sant Jordi, oi?
Sí, perquè nosaltres patim bastant aquest tema, amb la recollida de poda i tot això, patim bastant. I llavors, bueno, fer diverses reunions, a veure com ho podem solucionar, espero que tinguis sort, perquè és una papeleta difícil.
Badó, doncs moltes gràcies per atendre'ns i seguim disfrutant la Torre.
A vosaltres, gràcies.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Bueno, hem conegut el Badó Canyelles una mica més. És un dels personatges de Torredembarra...
Un clàssic,
un
no?
Un clàssic de Torredembarra. El pots veure als castells, el pots veure caminant. Camina molt últimament en aquest club de... que caminen molt. Cada dia, pràcticament cada dia fan sortides.
Caminante y camino al andar, no? Diuen.
Sí, no se hace camino, se hace camino al andar.
Això, no? Sí, se hace algo
así. Algo así.
Per cert, Badó. A Torredembarra hi ha una festa major molt bona i que havia sigut un èxit fa molts anys i ara ho torna a ser, que és Sant Joan, eh? No te n'oblidis.
Sant Joan a Bajamar. Vas allò...
Ah, Bajamar.
Bajamar. Doncs havíem de parlar amb el Llorenç de la seva faceta d'entrenador. Jo recordo una entrevista que m'han fet, no sé el primer número o el segon número, era el segon número del Torredembarra Actualitat, que em vas dir que no et veies com a entrenador. Això fa menys de 2 anys. I ara et veiem ja al cos tècnic del Braga, et veiem de seleccionador català de futbol platja. Com ha sigut això, aquest canvi que has fet?
Sincerament no me'n recordo d'això. Sincerament.
S'ha escrit, hi ha proves.
Sincerament.
Ara l'Alberto podria buscar i ho podríem aquí...
Sí. No, que quedarà malament. Sí.
No, però tinc una lògica probablement del per què seria, i és perquè jo sóc molt de sensacions i pot ser que en aquell moment potser no ho veia. Però és cert que és una tasca que porto fent sempre, perquè a tots els jocs que he anat, excepte 4 o 5, que sempre he agafat més galons potser dels que em pertocaven. No directament, però potser sí indirectament. Per què? Perquè molts cops els companys acabaven arribant a mi per plantejar-me què havíem de fer i què no havíem de fer, a part de la tasca que fes l'entrenador. Inclús hi havia moments que entrenadors s'han assegut amb mi per plantejant-me aquestes situacions també. Llavors, és una cosa que és una tasca que sempre he dut a terme. He analitzat sempre els rivals, tant per mi com pels companys, tant el partit jugat com el proper partit que havíem de jugar, per saber on estaven els punts més dèbils del rival, no? En aquest cas, o els punts forts. Llavors, a part de tota la titulació que ja he fet sempre, ja m'he tret.
Que són els títols d'entrenador.
Els títols d'entrenador. El de futbol platja, de fet, el van fer a principis d'aquest any, vull dir, i també me'l vaig treure. Llavors és com... Bueno, ho tinc molt clar. Ho tinc molt clar i crec que gaudiré moltíssim.
Ara se sap.
Ai, no, Pat, otra vez.
Ai, no tiene sentido del humor.
A ver, Nademo.
Sí, està Al ahí.
Al.
Sí, Al, se apellida Cólico.
S'ha colat al Bart.
No, però què és això?
No, ara és que m'he emocionat. És que el sentia parlar de sensacions a la pregunta directa, Llorenç, és... I com et sents aquí amb nosaltres?
Doncs mira, m'agrada ser molt clar.
És una merda.
No, m'agrada ser molt clar i al principi, quan ens hem trobat, m'ha fet molta il·lusió perquè us he vist els dos contents i gaudint del moment. I llavors m'ha fet a mi gaudir encara més. I a continuació, després, quan heu començat a parlar, he pensat, quin bon rotllo, tio, que estan transmitint, saps? I he dit, ostres, de puta mare.
Hòstia, que sap cada veu, paio, ah, eh? Un aplauso, paio.
Vinga.
No, de veritat,
gràcies,
ho sento. Llorenç,
gràcies. És un motivador.
Sí, és un motivador.
Perquè el primer...
No, però, bueno, això és el que transmet, eh? Jo també ho dic en sèrio, eh?
Jo crec que
sempre arribo...
Clar, jo crec que el Koeman,
no l'he vist mai plorant.
Jo crec que el Koeman al Barça, és que ja el que devia transmetre, no sé, si fos un entrenador de transmetre, jo crec que el Koeman no transmetia aquesta alegria. Jo crec que Xavi, per exemple, té les coses més clares.
Com has vist el Koeman, Llorenç, tu?
Jo crec que tinc una visió una miqueta diferent del que he escoltat, potser. Però em sembla que no l'han respectat gens, saps? Crec que una persona que ha fet el que ha fet pel Barça hauria d'arribar allà i la gent l'hauria de deixar treballar. Però no a ell, a tothom que agafa un equip, en aquest cas, no? El Xavi, si et fixes... arriba, avui és la presentació, la fan al camp, hi ha un munt de gent, la família, la signatura, l'estadi... Això li van fer al Koeman? No.
Tampoc...
Les hienes també opinen el mateix que en Llorenç, eh?
Tampoc s'hauria pogut fer, perquè el Koeman quan va arribar estàvem tancats a casa amb el Covid, això sí, també. Però sí que el Koeman ha tingut una paleta molt, molt complicada. I realment... Jo em quedo amb el Koeman de Wembley. Jo és que m'agafava en aquella època de les hormones, també futbolístiques, l'any 92, Wembley va ser una cosa espectacular. Clar, tu no vas poder viure perquè ets un llogurí.
Després he vist vídeos, sí, però sí, no és el mateix.
Però viure en directe va ser molt bèstia. Clar, jo, la imatge de Koeman és aquella imatge de Koeman vestit de taronja amb aquella equipació de taronja xutant aquella falta. Jo com a entrenador, doncs bueno... Tampoc no ha tingut una gran trajectòria com a entrenador. Així com Cruyff, com Cert. Guardiola, han tingut grans trajectòries. Com a entrenador, entrenant l'Everton, el València va marxar per potes... No ha tingut una gran...
Recordem el moment, que és històric.
Falta contra la Sampdoria. Una falta bastant perillosa. Ideal per Koeman.
Ideal.
Una falta ideal per
Koeman. Jo recordo que estava a casa, al menjador. Perquè mon pare estava dels nervis. Terra. Brutal.
No hi ha més penaltis,
segons, de la segona part de la pròrroga. Ha estat una retenció a l'exterior de l'àrea, una retenció de pilota, el Barça no farà el canvi, sí.
El mateix Guardiola ha sigut qui li ha demanat a l'àrbitre que es pogués fer el canvi.
Ara us he de dir que...
És llarg, eh?
És llarg, eh?
No ho has agafat, eh?
Jo us... Ah, no diré...
És la falta que li van fer a Eusebio.
Jo us diré... És la falta que li fan a Eusebio, que a la barrera hi ha un mític de la Sampdoria que era Lombardo. Bueno, hi havia Lombardo, hi havia...
Cerezo,
sí senyor.
Bierkowut.
Sí.
Cabiali,
i aquest senyor que narra el partit és Pitu Abril.
Atenció.
Brutal.
Pica Koeman, gol!
gallina de piel, gallina de piel.
És que sí, sí. De fet, a mi encara se'm posa la gallina de piel, eh?
A veure, Albert, però una cosa, a veure, sense entrem. Aquí parlem del Barça quan tenim el Llorenç...
Que és perico.
Que és un insigne perico.
Tot i que ha vestit la samarreta del Barça.
Això és una cosa, una pregunta que li podem fer. Un perico vestint la samarreta del Barça. Això com es menja?
Sí, sí, sí. Què és sent un perico vestint de blaugrana, eh? Poca broma.
Bueno, jo considero que sóc molt objectiu... Sí. I en aquest cas sóc perico perquè quan tenia no sé quants anys, 3 anys, mon pare em va ensenyar que havia de ser a l'Espanyol i que no podia ser al Barça.
Et va doctrinar.
Directament.
Adjudicat.
Em va ensenyar a dir caca quan ell deia Barça, imagina't. M'entens? Em deia Barça i jo li deia caca, imagina't. Llavors, clar, jo vaig néixer amb aquesta dinàmica. Sóc perico. Però, evidentment, el Barça, per mi, és un club històric i és un club, és una potència mundial en tots els sentits. Llavors, per mi, com a jugador de futbol platja, recordant els meus inicis, entrenant sol amb dues pilotes gairebé punxades, ostres, acabar jugant al Barça... No és fàcil, saps?
No és fàcil, no. No, a veure, el Barça és una marca mundial. Però igual sí que portar...
No, el Barça és més que un club, no?
Però potser portar els nostres calçotets de l'Espanyola per compensar.
Sí, segur que portava els calçotets de l'Espanyola.
Un perico aquí davant, sí.
De fet, em van dir que sabien que era de l'Espanyol i em van dir que, si us plau, que no fes res relacionat amb l'Espanyol perquè, evidentment, generaria un problema. I així va ser, clar.
No, a veure, el que és el Llorenç és un professional que sap estar.
Sí.
I ho manté. I tenim també de seleccionador català, ara.
Sí.
Que això et va arribar pocs dies després de la teva retirada, ja t'arriba aquest... Com va anar això? Et van trucar de la federació?
Sí. Raül Sus és el membre de la... Bueno, és el president de la secció de futbol platja a nivell català i, a més, és el director, el manager de l'Espanyola també, a nivell futbol platja. I bueno, van ser 4 dies després que em va trucar i em va dir, primer em va escriure missatges del rotllo, què dius, tio, però que encara queda molt de futbol platja, lo típic. I li vaig dir que li vaig explicar la situació, no? Que la salut és una i ho entendre, evidentment. I a continuació em va trucar i em va dir, mira, tinc aquesta vacant i seria brutal que poguessis agafar-la. I, bueno, li vaig comentar que, evidentment, sé que és un torneig a l'any només i que jo vull més xitxa, saps? No vull un torneig a l'any només. I li vaig dir que, evidentment, jo només ho agafava amb la condició de que tingués via lliure la resta de temps lliure que tingués. I em va dir que, per suposat, que no hi havia cap problema. Així que, per mi, és un inici supermaco i un honor i un plaer.
I en equip ha sigut el Braga, el teu primer equip. Sí. Què has fet? Que ja hi havia jugat el Braga com a jugador. I què hi has fet? Has format part de l'equip tècnic, però quines eren les teves tasques exactes?
La veritat que va ser guai la proposta, perquè la proposta va ser que tot neixi de forma natural. No vull donar-te cap tasca. I per mi va ser brutal, perquè és com m'agrada més treballar, no? I evidentment que... Jo vaig arribar a la competició i no havia estat amb l'equip prèviament. Llavors jo era conscient que un treball amb un equip que porta 8 anys jugant gairebé els mateixos jugadors, amb la mateixa dinàmica, el mateix estil de joc, jo sabia que anar allà, el meu objectiu no era canviar res, era aportar. I en aquest cas vaig fer això. El meu objectiu en aquells dies, personal, va ser analitzar els rivals, fer-li arribar a l'entrenador, tot el club service. I quan juguem nosaltres, analitza el nostre equip i fes arribar l'entrenador tot el que vegis. I així va ser. Ho anotava tot, ho ficava al mòbil, a les notes, li escrivia a l'entrenador en portuguès i l'enviava. I ell que fes el que considerés oportú.
Per tant, domines el portuguès. Ui, tenim una trucada.
Ep. Digui.
Bones.
Ah, mira, encara sona el telèfon. És fantàstic, això. Amb qui parlem?
Hola, a veure si em coneix algú.
Llorenç, no sé si ho coneixes, aquesta veu.
Hombre.
Sí? Hombre no és, crec.
No, encara no.
Ton pare no coneixerà.
Home.
Carla Gómez. És el León. braç dret. Home, clar, és el braç dret de Llorenç, que és la germana. Carla, benvinguda, ben trobada. Com estàs?
Gràcies a vosaltres, per pensar en mi. Bé, molt bé. Bueno, allà em va Llorenç, allà estic jo al darrere.
Què farem amb aquest Llorenç ara que no toca la pilota o les pilotes, depèn de com ho vegi. A tu no et deu tocar gaire les pilotes.
Qui el coneix de prop sap que fa les dues coses. És com riu.
No sé si te l'esperaves.
Que coses farem, amb el nou Llorenç.
Sí, ens ho ha explicat, ens ho ha explicat. Ens ha posat el dia de la seva nova aventura, podríem dir-ho així, de la seva nova etapa. I, Carla, t'estan trucant? Doncs la Carla ha desaparegut.
No hi ha més llamades, que diuen.
Jo ho sento.
Sí? Sí que hi és.
Doncs t'acaba d'entrar una trucada, o deu ser un altre convidat.
Serà una oferta. Pel Llorenç.
Pot ser.
El Xavi, el Xavi Hernández.
El Xavi, o Koeman, que ja que ha plegat, potser.
Igual li demana feina.
Què diries de la Carla, Llorenç?
Bo, què diré de Carla, mare meva.
Li deus molt a la Carla, tu.
La Carla per mi és fora de ma mare, que al final és la persona que m'ha donat la vida, no? Juntament amb mon pare. La Carla per mi és la persona amb diferència, és i serà la persona amb diferència més important de la meva vida. No només per ser la meva germana, que evidentment recordo moltes coses de la infància i tot el que hem viscut i tot el que ha fet per mi i continua fent i farà, segur, sinó per la persona, per la bona persona que és. I això no té preu.
Me traje una sorpresita.
Perquè Carla...
Bueno, Carla, quines paraules, eh? Perdona, Jordi, perdona.
Ostres, que hem vingut aquí a parlar de Llorenç. M'emocionaré aquí.
Carla, com era el Llorenç de petit? Vinga,
si t'emociones i no pots penjar, eh? Tornem a trucar, no hi ha problema.
Bueno, no tinc problema tampoc en emocionar-me, ja ho sabem.
Perdona, Jordi,
el Llorenç de petit, doncs, era el somriure aquest que veieu ara, el mateix somriure el tenia de petit. Jo sempre li dic que encara continua salvant en moltes ocasions aquest somriure i ja ho feia de petit, perquè no parava mai, era entremaliat, era gamberro. I això sí, sempre amb una pilota al peu, o una pilota o el que trobés per terra. Tenia ma mare, la pobra, sempre amb mal de cap, però era un nen molt alegre, molt proper, amic dels seus amics, sempre content, sense preocupacions. Sempre ho dic, que li costava una miqueta a nivell escolar, sempre li ha costat una miqueta concentrar-se, estar pel que havia d'estar, perquè el futbol és el seu món. Això ho ha anat tot perdent amb els anys, perquè ara si l'allisto vaig aixecar a les 6 del matí per estudiar. Així que han canviat les coses, però era com és ara, eh? Com és ara, no ha canviat gaire.
Perquè, clar, vosaltres sou quatre germans.
Sí,
i
el petit.
I
animat, deien.
Ben cuidat, devia estar.
Però vosaltres sou, dels quatre, sou els dos petits. És a dir, aquí sí. El petit és el Llorenç, però abans ve la Carla, no? Suposo que... quants anys us porteu? Us porteu molt poc, vosaltres, no?
Cinc anys.
Home, Déu-n'hi-do, 5 anys.
Home, però Déu-n'hi-do, jo em pensava que us portàveu menys. Vale, no ho tenia el guió, això. Però sí que és veritat...
Però, bueno, no ha sigut mai... gaire diferència, eh?
Clar.
Com diu, sempre dic ma mare, jo era com la seva segona mama. Uh-huh. Em venia a confessar tot allò que li passava. Bueno, sempre ha sigut germana, amiga, confident. I ara, doncs, res, companya de feina, sòcia...
No, nòvia no.
Nòvia no.
Home.
M'ha arribat fins a cap.
Ja li hem dit a Llorenç que riuria molt aquí.
La pregunta que fem sovint, perquè ara tenim aquestes trucades, que no sé com arriben, perquè en un podcast que gravem no sé com
arriben. Sí, és raro.
Molt estrany.
Mm-hmm. Això i tampoc jugar... ens havia passat mai que t'agafen, o sigui, contestes i segueix sonant el timbre.
Això és molt raro, molt estrany.
O que hi hagi un politono darrere que et digui que l'està trucant i tu puguis indagar sobre si és Núñez, no, perquè és mort, clar, el seu sí, però Xavi o Koeman, no?
Mai se sap.
Ja teniu feina.
Doncs estem a la jungla de la Torre i una pregunta que et faria és, en aquesta jungla, quin animal seria el Llorenç?
Ostres!
Home. Perquè un león, que sigui el segon cognom, el
però,
veus?
Això t'anava a dir, lleó, no? Ja porta el cognom, ja, león. Però tampoc és ben bé un lleó, perquè també de fable a l'hora de... No? De tenir lideratge, de curar, tot que aquell lleó també de fable, també de sensible, també estupè.
Com un tigre.
Un tigre. No sé, no sabria dir-te a quin animal, però, això tampoc ho tenia el guió.
A la germana, els perfils així li diuen Nevi i Tigre.
Ei, Tigre.
Bueno, no ho sé. Això ens ho ha de dir la Carla, clar.
Ostres.
És que n'hi ha molts, d'animals.
Quins animals series,
Llorenç? Bueno, jo sempre he dit que a mi m'agrada el lleó.
El lleó. Si t'agrada el lleó...
I m'agrada el lleó per un motiu, en realitat.
Falta. Digues.
És la protecció. Perquè a mi m'agrada protegir a la gent.
Aquest, no? Aquest que sembla que tingui...
Estudies l'equip rival per protegir el teu equip.
Per exemple.
Doncs no teníem un lleó, per tant tenim. Repassem, eh? Girafa.
Girafa.
Pantera. Gat, que això del gat jo ja saps que discrepo bastant. Gat. Tenim una formiga i tenim un lleó. Tenim ja... Això és el llibre de la selva, eh?
Ja ara que hi estem...
Home, una mica formiga també ho és, eh?
Sí, no?
Un lleó formiga.
No per la mà i va fent feina, sí. Una miqueta formiga també ho és.
Sí, és un lleó una mica estrany.
Sí. Home, mira, de manera que sonava semblava que estigués encostipat, també, eh? No? Que tingués mocs aquí enganxats a la gola. Bueno, a mi em passa, eh? Quan tinc mocs aquí. No us passa a vosaltres que...
Clar, quan tens mocs aquí, no?
Temes molt agradables. L'audiència deu estar agraïda d'aquests temes.
Per cert. Ara que m'ha vingut així, ara que el Jordi estava doncs, parlant dels animalets que tenim a la jungla, hi ha gats a la jungla o no? És que és un debat que vam tenir en l'anterior programa.
Gats salvatges.
Clar, gats salvatges.
Hi ha, no?
Gats salvatges, que jo sàpiga.
És que sempre ho qüestiona el Jordi, no sé.
Vaja,
jo no n'he vist mai, perquè clar, tampoc he anat mai a la jungla.
Clar, jo tampoc.
No, jo tampoc.
És una intuïció només, no?
Home, seria divertit, eh? Imagina't fer un programa a la jungla, clar, dius, hòstia, on enxufem els micròfons, no? Enmig de la selva.
La selva.
Ho podríem fer amb iogurts, saps?
Amb el cable.
Amb el cable.
Era petit. Sí.
Seria brutal, eh? La jungla cavernicoliana. Imagina't.
Ostres, bueno. Necessites poc, eh? Per fer-te una pel·lícula,
no? Sí, sí. Ja em coneixes,
és
Carla.
És molt pel·liculero. Bueno, Carla, et deixarem que tinguis les trucades que t'arriben? A veure si arriba alguna oferta nova amb el Llorenç.
Home, si és el Xavi ens ho dius, eh? Carla, si és el Xavi ens ho dius.
Xavi Hernández, Xavi Hernández es va fer com a futbolista a la platja de Torredembarra.
Sí, senyor.
Poca broma, eh?
Bueno, vaig a mar, eh? Que Torredembarra... A veure, tornem-hi. La torre no té platja.
No sou independents.
La platja la té vaig a mar.
Encara no sou independents, encara.
La tenen propietat, eh?
No sou independents. No.
Però sí, sí, es va formar a la platja de Torredembarra. Vull dir que al final, no? Ell va fer el contrari que el Llorenç, no? Bueno, Llorenç, per la situació, no? Que per la lesió i tal, doncs li van recomanar a la platja, no? Però ell sí que va començar a la platja, no? I al final es va de passar al camp, no?
A la gespa.
A la gespa. Bueno, però també venia d'una família que tots els germans també jugaven, no? Un d'ells al Terrassa, el seu pare és entrenador.
Jo un partit del Reus, entrenar no sé quin altre equip, sí. A tercera divisió, i va venir el pare de... I en aquest és el pare del Xavi Hernández, que llavors Xavi Hernández començava a jugar al Barça, perquè el 97-98 començava. Sí. Aquest és el pare del Xavi Hernández, sí, sí.
Que és quan et diuen, és el pare del Xavi Hernández, i tu dius, vale, no sé qui és el Xavi Hernández, imagina't per
no,
el meu
no,
pare,
era,
no?
Era el nano que començava a jugar amb el Barça, per jugar, sí, sí. Perquè era l'època Van Gaal, que començava a jugar una mica el Xavi, i dius, aquest és el pare del
Xavi. De fet, Van Gaal és el que va fer debutar a Xavi, sí, el primer equip.
Luis Van Gaal.
Una altra cosa a discutir. Jo no entenc com no hi ha cap holandès que parli bé el castellà. I el català ja no t'ho dic, no? Però és que no, no conec cap holandès...
No, a mi m'han explicat.
Que... Curiós, eh?
És curiós,
eh? És un tema que es veu que el tema del gènere està al revés. Tenen al revés. I quan parlen castellà o català, doncs Es fa tot un lío i
costa,
això.
No? Costa.
Sí, costa, sí, costa, sí, sí.
Hi ha discriminació en aquest sentit.
Sí,
no?
Sí, diuen les torrones, per exemple, en lloc de dir les torrones.
Sí, sí.
Que no se'ls ha menjat el cumen, els torrons.
Bueno, no ho diries per la panxeta que té, però vaja. potser és l'entrenador més panxa que ha tingut el Barça, eh? Això no
top sé. Top 3, eh? Comentaven l'altre dia, por ahí.
Sí?
Com?
Què passat?
Jo continuo la colla, que el citaven com un top 3 de panxeta al Barça, el treu del Barça.
Ostres, que bo, top 3, tu. Sí, sí, altres, està medalla bronze, eh? Que no es queixi,
sí,
tu.
Els altres dos, què devien ser? Sí, sí.
Doncs ara m'has enganxat, eh?
No sé.
Reixac no, perquè era prim.
Antic.
Charlie.
Antic.
Radomir Antic.
Radomir Antic.
Sí, pot ser, eh? Sí, 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 sí.
Tenia una miqueta.
Ah, i Lluís Aragonès.
Home, Lluís Aragonès.
Passa que Lluís Aragonès quan estava al Barça no en tenia, eh?
Però bon, sí, podria ser...
No.
Tenia patilles, això sí, tenies patilles molt avall.
Patilles. Home, l'entrenador que ha suat més a la Lliga Espanyola ha sigut Camacho, això està
home,
clar,
això
eh?
Segur. Bé, la Lliga no, suava al Mundial, a Corea.
No, i a la
Lliga.
La Lliga, sí, va entrar a Lliga... l'Espanyol, perquè el Madrid no va durar gaire.
Sí, sí.
No, i va pujar, el va tornar de segona a primera, a Camacho.
Bueno, a Carla ja la podem penjar, perquè fa com a mitja hora que no parlem amb ella, pobreta.
Aquí, em teniu abandonada.
Pobre Carla, pobra Carla. Bueno, Carla, t'acomiadem, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
I això, gestiona bé aquest futur d'entrenador del Llorenç.
I tant, de segur, ben segur que surt molt bé. Ja ens ha demostrat moltes vegades que aconsegueix tot el que es proposa i no dubto que ho torni a fer ara.
I tant, i tant. Un plaer, Carla, com sempre. Una abraçada.
Igualment.
Adéu, Carla. Adéu. Petó. Doncs bé, com ben justos de temps, potser que anéssim a la secció del Guillem Bargalló, perquè avui té una data que és de l'any 63 i que té alguna cosa a veure amb aquest ofici del Llorenç.
Tal dia farà un any amb Guillem Bargalló.
Hola, amics del Torredembarra Actualitat, amics de la jungla de la Torre. Avui parlarem del 13 d'octubre de 1963, el dia que un torrenc, de Baixamar, va fer un gol al Real Madrid. Es tracta de Joan Maria Mercader, que ara ens va deixar fa pocs dies i en la seva carrera com a futbolista, molt jove, va jugar al Real Club Deportiu Espanyol i un 13 d'octubre, un diumenge de 1963, contra el Real Madrid de Puskas, Gento, Di Stéfano, va fer el gol de la victòria. El Mundo Deportivo d'aquell dilluns 14 d'octubre titulava Magnífico gol de Mercader i La Vanguardia, per exemple, deia coses com que un gol solitari de Mercader al empalmar sobre la marxa un balón que llegaba de parábola desde el córner botado por Kubala ha demostrado a los espectadores que pudieron entrar en Sarriá que el Madrid no es invencible. Aquell dia, La Vanguardia també parlava de que la lógica siempre es la lógica y ya de acuerdo con los temores de pura lógica. Por lo cierto, fue que ayer tarde, en terreno blanquiazul, les dieron a sus ilustres visitantes una magnífica lección de juego, de entusiasmo y codicia, sacando una ventaja mínima con un tanto de insuperable belleza a cargo de su novel y prometedor valor, Mercader, que fue ya suficiente para asegurar la victoria y los puntos catalanes. Per tant, estem parlant d'aquell espanyol, un equip que tampoc era res de l'altre món en el sentit de que no optava a guanyar títols de Lliga, va aconseguir guanyar al Madrid. I es veu que Ladislau Kubala, ja gran, jugant a l'Espanyol, treia un córner i de voleia, empalmant la pilota, Mercader va fer un gol que tothom parla de que era una... Mira, La Vanguardia, per exemple, parla d'una fantàstica volea de Mercader que hizo posible un córner maestro de Kubala inclinó la balança. Doncs ara, aquests dies que lamentablement hem hagut de dir adéu a Joan Maria Mercader, recordem aquell 13 d'octubre de 1963, el dia que un torrenc va fer un gol al Real Madrid de Di Stéfano, Puskas i Gento, que quedi en la memòria i en homenatge.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Una forta abraçada a la família Mercader Mutiloa, que és també la vídua, la Merche, des d'aquí una abraçada, i els fills, el Joan Maria també, i a l'Anna. Un gran jugador, Llorenç, Joan Maria Mercader, i avui que et tenim aquí, hem de dir que Torredembarra ha donat molt bons jugadors al llarg de la seva història, perquè no només Joan Maria Mercader, sinó Pep Rovira, Gerard Gatell, Llorenç Gómez en la teva disciplina, tenim a jugadors joves com Pol Lecce, el Barça, Pol Fortuny, el Madrid, Roger Siguró, l'Espanyol, vull dir, Llorenç, què té Torredembarra que treu tants bons futbolistes i esportistes? Berta Castells, per exemple.
Doncs no t'ho sé dir, la veritat, però és cert que alguna cosa d'haver-hi, no crec que sigui només casualitat, em sorprendria que fos només casualitat, no ho sé, no sabria dir-te, potser és que la gent que viu a Torredembarra, no ho sé, jo crec que en les energies, saps?
Mm-hmm.
Per què no?
Sí.
Hi ha alguna energia que porta, doncs, que Torredembarra tingui futbolistes que destaquen.
I ara, perquè mira, ara estem parlant d'una població que ratlla els 18.000 habitants, més o menys, són 17.000 i pico, però, per exemple, en l'època de Pep Rovira, d'Enric Ricard, que va jugar també llavors al Vilanova, si no recordo malament, a tercera divisió, i com dèiem, no? Joan Maria Margarit, Gerard Gatell, que a Torredembarra llavors que tenia 2.000-3.000
habitants.
3.000-3.500. Era molt petit i en canvi va fer una bona fornada de futbolistes que alguns van arribar a primera, però és que d'altres van arribar a tercera divisió, que en aquella època arribar a tercera divisió era molt, no?
Hi havia un directiu de l'Espanyol que es veu que corria per aquí a Torredembarra, que és el que va fer una mica d'enllaç per portar, per exemple, Joan Maria Mercader i Gatell a l'Espanyol.
I llavors el president de la Unió Partit de Torredembarra era el Coco.
Quim Coco, sí. El pare del Quim Coco.
El pare del Quim Coco, el Josep Coco.
Jo el conec.
Havia sigut un gran central també de la Unió Partit de Torredembarra.
Sí.
Com el cap de Coco perquè allunyava moltes pilotes de cap.
Sí, de cap.
Com de Joan Maria Mercader.
Cap de Coco.
Sí. Mira d'aquí. De Joan Maria Mercader, me'n recordo, vaig fer una entrevista, quan vaig fer un reportatge pel diari de la Torre, les Torrencades, que l'hem reproduït al Torredembarra Actualitat a la web, li vaig preguntar al final de tot, però ets més del Barça o més de l'Espanyol? Què va dir?
Joan Maria era del Barça.
Era del Barça, va dir, jo soc més del
I
Barça.
I, de fet, Joan Maria Mercader va jugar amb el Barça, va jugar amb el juvenil del Barça.
Sí. Era molt amic de Sadurní, del que va ser porter un munt d'anys al primer equip.
Sí.
I anaven amb moto amunt i avall, i, igual, podien explicar moltes històries.
Sí. I de fet, va fer un article molt bo, Guillem Bargalló, quan ens va deixar en Joan Maria, que explicava també com era, no? Com a persona, era molt respectuós, era elegant, perquè sempre anava elegant, però quan veia un partit de futbol a un dels mítics bars de Baix Amar, sempre amb tot el respecte del món, no? Mai alçava la veu més enllà de que no s'havia d'alçar, no? Vull dir que, bueno, això al final, Llorenç, tu que has estat i estàs a l'èlit, d'alguna manera et forma, no? Com a persona.
A l'esport en si, vols dir?
Sí.
Sí, i tant. Jo crec que l'esport és una escola, realment.
Uh-huh.
I per això és tan important. Jo, parlant l'altre dia amb un col·lega, li deia, ostres, tu, l'època d'en Pep Guardiola al Barça, tots els que hi havien, o gairebé tots els jugadors, si et fixes, era impressionant la humilitat...
uh-huh.
El respecte, el pensar en l'equip abans que en l'individu, i això és gràcies a la Masia, és el meu punt de vista. Llavors, crec que és superimportant.
Mm-hmm. Sí.
No, recomanem totalment recuperar aquest article del Guillem Bargalló, el Joan Maria Mercader, un home bo, que està publicat, està penjat al Torredembarra Actualitat, i és un article, és molt curtet, és molt concís, però és... Transmet molt.
Mm-hmm.
Doncs bé, ara potser passaríem ja a l'última secció, perquè hi ha una persona, l'Anna Merino, que et vol recomanar un llibre.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Hola, em fa molta il·lusió
tenir l'oportunitat de recomanar-li un llibre a Llorenç Gómez. Sempre que ha vingut a estudiar la Bíblia, ho ha fet amb un somriure d'orella a orella. Sempre ha tingut unes paraules d'agraïment i també algun comentari divertit que ens ha alegrat la tarda. Li he de correspondre amb una recomanació que també el faci somriure. Per les xarxes socials sabem que és un home en continu creixement, que s'ha fet a ell mateix i que ha anat a buscar l'èxit. No ha esperat que la sort li arribi. No sé si creu en la sort, en el karma. No crec que sigui un ingenu. Si mai ha pensat que el karma no l'acompanyava, potser després d'alguna lesió. Si mai s'ha dit a ell mateix, ostres, maleït karma. Si ha estat així, li recomano la novel·la de David Safier, que precisament porta aquest títol, Maleït karma, de ben segur que el farà passar una bona estona. És una història divertida, que també convida a reflexionar sobre els valors de la vida. Em sembla que ell els té clars, els valors. Ens agrada llegir allò que pensem, trobar sobre el paper allò en què creiem, per reconèixer-nos, per entendre'ns i per riure'ns de nosaltres mateixos. Doncs espero que aquest llibre li serveixi d'entreteniment. I si l'ha llegit ja, podria recomanar-li La dotzena a més bon preu, dels germans Gilbreth, que també, en clau d'humor, ens mostren un model pedagògic molt interessant per a qui vulgui treballar amb canalla. Una abraçada, Llorenç. I ara que estàs més per aquí, brillo!
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Caram, Llorenç, quina dedicatòria t'ha fet l'Anna, eh? A més, un denominador comú que diem tots, que tens un somriure d'orella a orella, eh? I és, està clar, perquè és que des de que ha entrat Jordi...
No ha parat de riure.
No ha parat, tu. Sort que té totes les dents, perquè imagina't... Si en tingués tres, riuria molt.
Aquell el
Ricitas, riuria molt.
Aquell el Ricitas, no recordes aquell el Ricitas?
Sí, el poli Ricitas.
El cunyau, no?
Cunyau!
Que dolents que som, eh? Som molt dolents, ja ho veus, Llorenç.
Llegir t'agrada, Llorenç?
Molt.
Què llegeixes?
Mira, aquesta tarda he anat a veure una noia, que és una amiga, que està fotuda amb tema d'hèrnia discal, i m'ha trucat el seu xicot avui per dir-me, ei, està avui a nivell emocional superbaixa i si la pots trucar un missatge i tal, i he dit, si em passes la direcció, vaig. De fet, vinc d'allà. Uh-huh. I li he regalat el llibre que m'estic llegint jo ara, que és Intel·ligència Emocional. Daniel Goleman. És brutal aquest senyor, perquè és una persona gran i m'agrada moltíssim. I m'agrada molt llegir tot el tema de psicologia perquè crec que és el que marca la diferència a la vida. És el que a mi personalment m'ajuda a marcar la diferència cap a mi mateix, de cada dia tenir aquest continu creixement. I a nivell de jugador m'ha ajudat tantíssim a saber controlar sempre, no? En cada moment el que havia de fer i el que no. I tot el que ve per davant. Llavors, llegeixo molt tot el tema de psicologia i a part m'agrada molt llegir també autobiografies de persones amb èxit, perquè és enriqueixement que agafo, i ara m'estic llegint, per exemple, Elon Musk, que és un fenomen, i el llibre és brutal, i us el recomano, de fet, ara jo a vosaltres, i també gaudeixo molt d'aquest tipus de llibres.
I creus en el karma, com apuntava l'Anna?
Què entenem per karma, exactament?
No per la verge del Carme, eh?
Què entendríem per karma?
Karma, no? Mala sort, bona sort, no? És a dir, amb la superstició, hi creus?
No gaire.
No tenies cap superstició? Jo abans de jugar un partit, fer algun ritual, alguna cosa?
No. Crec que mai he cregut, en realitat. M'agraden les energies, és el que us he dit abans. Jo funciono per energies i són les que em guien. Sempre segueixo aquest tipus d'energia, les bones. No crec en el karma, no. Crec que tot succeeix per algun motiu a la vida, però realment és una excusa mental per continuar endavant.
Estem acabant molt profuns el podcast d'avui. Eh? Però molt profuns.
De fet, no sé què faré quan surti d'aquí, amb tanta energia. Jo que sí que puc... que copso és aquesta energia positiva que em transmeto al Llorenç. Però ja ho veus, que l'ambient aquí també, jo no sé si hi ha energia negativa, positiva, encara vindrà algun bruixot. Però sí.
És un garatge, aquest és un garatge on hi ha sempre molta
sí,
energia.
Sí, molt d'animal també. Molt d'animal. No ho dic per tu, Jordi.
No, gràcies.
Si tu tens un mal dia...
Sí, avui o...
No, imagina't. Si tu tens un mal dia, de veritat,
sí.
I ens trobem, i jo estic apagat com tu continuaràs apagat.
Home, segur. Sí. O pitjor encara...
Si tu em trobes i el primer que faig és regalar-te un somriure, segurament el teu dia millorarà una mica.
Sí, això és cert.
A aquestes energies em refereixo.
Mm-hmm. Ens apuntem, això?
Sí. Bueno, jo també ric molt, vull dir... Llorenç fa anys que em coneix i...
Sí.
No sé si m'he vist mai enfadat, però...
No, jo t'he vist sempre catxondo.
Sempre. Sí, m'encanta. Som uns catxondos, en el fons. És que, realment, Llorenç... Què seria la vida si no tinguéssim aquest bon humor, eh? Vull dir, jo soc dels que penso que cada dia surt el sol, vull dir, no... Saps?
Vull dir. I si un matí no surt el sol, estàs més apagadot.
Sí.
Ara que aquesta època estem a novembre, desembre, que fa aquests dies grisos, és que, a més que fa més fred ja, vull dir, estàs apagat. En canvi, el dia que llueix el sol,
sí,
estàs més alegre.
Bueno, no per res, però en els països nòrdics, per exemple, és on hi ha la taxa de suïcidis més alt.
Total.
Del món, eh?
Sí.
3 hores de llum al dia, clar. Qui suporta això?
Sí. No és veritat.
És natural, eh? A flexo, a la llum, sí que la pots tenir.
I mira que si jo em poso el sol, que suposo que a Koeman també li passava, et poses tan
vermell. Sí.
Que sembla automàtic. Imagina't.
Com aquell acudit, sí.
Bueno, doncs molt bé, eh? Ha estat fantàstic, Llorenç, ja ens veurem un altre dia. No, ara és broma, eh?
Un plaer.
No, ha sigut un plaer.
Ens ho hem passat molt bé, realment.
Ens ho hem passat molt bé, molt bé, Llorenç. Estem triant
molt bé els convidats.
Sí.
Estem passant bé?
Sí. No, i la veritat que ha sigut fantàstic tenir-lo aquí avui. A més, em tenien ganes, feia dies que ho dèiem, i al saber doncs la notícia vam dir, doncs ara és el moment de convidar-lo, ara que tindrà més temps, clar, també, clar. Tot sigui dit. I encantat un cop més d'escoltar-te i sobretot de veure aquest somriure d'orella a orella que ens alegra a tots i a totes. Però... No marxaràs d'aquí, Llorenç, sense contestar el nostre vil qüestionari.
Vale.
Bueno, vil a vegades, eh?
Doncs avui no me l'he preparat, perquè és que com l'altra vegada no vam tindre temps, no me l'he preparat.
En sèrio m'ho estàs
dient? No me l'he preparat, però podem improvisar, eh?
És a dir, que jo aquestes 3 hores de producció pel programa te les passes pel forro.
Vinga, va. No, improvisem.
Et pentines, Llorenç? I aquí improvisant.
A veure, el qüestionari és A o B.
Ah, val.
Aquí el que no saps...
Clar, és que el fas tu normalment.
No sé, el Altafulla Ràdio o anar a la Torre?
O anar a la Torre.
Molt bé. Maradona o Cruyff?
Maradona.
Facebook o Twitter?
Facebook.
Vi o cervesa?
Cervesa.
Cervesa. Brasil o Portugal?
Brasil.
I acabem amb... Va, Albert, una última, va. Vinga, te la deixo tu.
Pau formatge.
Pau formatge, aquesta és bona, eh?
És bona, no?
Formatge.
A veure, un bon formatge o un bon pernil?
Pernil.
De Jabugó.
Pernil.
Aquesta seria la pregunta.
Escolta, a veure si els forners s'emprenyaran ara, tu. Què passa, que no fan bons pans o què?
Pa amb formatge, pa amb pernil... tomàquet,
o no,
amb oli, amb un bon oli verge.
Tu perquè ets un panorro. Jo no sóc un panorro. Bueno, sí que ho sóc, però... Escolta, o sigui, no se prepara el qüestionari i em fot a mi la bulla, tu. Brutal, però, això, eh?
L'he improvisat.
Estàs nominau, eh?
Nominau.
Pues això, que pa i formatge, tu, formatge, jo també. Jo sóc més de formatge que de pa. Llorenç,
Jo entro un bon pernil i un bon formatge, tindria dubtes, eh?
Un bon pernil i un bon formatge.
Segons el moment, no?
Segons el moment... Jo crec que un bon pernil o un bon formatge com a seu moment van bé.
Sí, no?
Amb una bona copeta de vi o de cervesa. Més de vi, eh? Jo
vale.
Combinar que era cervesa en altres moments.
T'has sorprès quan ha dit cervesa, eh? No, has dit sí. Cervesa.
Sí, s'ha sorprès. Per què?
Sorprès.
No sé, veia més de vi.
Sí.
O Portugal, un bon vi... Sí, un bon
sincerament, humor. Encara no he donat aquest pas.
Quin pas?
De prendre copes de vi.
Als 30 anys i encara no has pres...
No. He sigut tan radical en el que volia que no m'he permet cap tipus de luxe mai. De tant en tant ho podia fer.
Que però... com a esportista de l'elit sí. T'havies de cuidar.
Per això et dic. I ara mateix és quan estic començant els caps de setmana de tant en tant una cerveseta. No ho feia. No ho feia. Imagina't.
Doncs aprofita una bona copeta de vi en algun moment perquè ja veuràs
bueno,
que...
Tu. Bueno, tu dono la mà, que no es veu, però que s'escolti.
I tant, i tant.
Sí.
Bla, 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 bla.
Doncs això, Jordi.
Aquesta jungla hi ha coses molt estranyes.
Sí. Una cosa, però que això no li hem preguntat a Llorenç, perquè hem parlat de la seva vida com en l'àmbit professional, però ara seré molt agosarat, però... Saps que no t'he vist mai en parella, Llorenç?
No? Doncs ara fa 2 mesos, tio, que ho vaig deixar.
No fotis, hòstia, això sí que és una puta.
Fes l'efecte sonor del xof.
No, però no passa res.
Vaya patacada.
No, que va, no passa res.
L'Albert s'està convertint en tomàtica.
Home, sí, tio, no m'esperava.
No, però...
No, és natural, eh?
De bones formes. Clar. He estat amb xicota 3 anys i mig. De fet, ha vingut a un munt de viatges. L'únic que, bueno, a vegades els camins no... Bueno, bifurquen per sí. Cadascú té els seus objectius i de tant en tant és important apreciar-ho a temps i no acabar malament amb ningú, saps?
Però i saps per què t'he fet aquesta pregunta? Perquè normalment, i ara ho dic en sèrio, jo me'n recordo el Llorenç quan hi va haver el campionat de seleccions aquí a Torredembarra, a Futbol Planja.
Que fa temps això ja, eh?
Fa temps. Però...
2012, 2013 i 2014.
Sí, de fet, jo crec que era el punt més àlgid, no? Bueno, després va venir el reconeixement mundial, però vull dir, va ser en un moment que millor estaves, no?, en la teva etapa com a professional. I veies les noies que tenien un deliri pel Llorenç, i ho dic de molt bon rotllo, eh? Però... Al mateix temps, tu que ets una persona que també has estat molt seguit pels mitjans de comunicació, normalment, doncs, jo què sé, el Xavi Hernández, pues, se coneixia qui era la seva dona, o el Carles Puyol, no? I no em ve cap imatge teva, no sé si ho has fet, o has fet tu, o has provocat tu expressament de que se sentin amb tu, no amb el teu entorn, no? Perquè això hi ha... professionals que ho fan i ho fan molt bé, eh? Jo també ho faria, eh? Jo protegiria el meu entorn que es dediquessin a mi, que no ni a la meva dona ni als meus fills, no? Per això t'ho pregunto, eh? No sé si això ho has provocat mai, tu.
Per redes socials sí que sempre he penjat coses de la meva xicota, però sí que és cert que ella no volia ser cap foco d'atenció i ella intentava evitar ser un foco d'atenció perquè no li agradava directament. I evidentment jo respectava el que li fes feliç. Per sí, mi sí, no sí. Suposava cap problema.
Sí, sí. Per això anava, eh? No sabia res de, de la teva ruptura.
Cap problema.
Acabem a provar parlant de menjar i de dones, eh? Sí,
top.
Per això, com diu la careta del programa, som 2 espècies en perill d'extinció, Llorenç, és per aquest motiu.
Molt bé, doncs fins aquí el podcast d'avui, aquest 5è capítol amb Llorenç Gómez, el lleó de la nostra selva.
Sí.
I la setmana que ve... No, perdó, la setmana que ve. El programa que ve... El 6è,
perquè...
ja veurem qui portarem. No, el 15 de desembre penjarem el proper podcast. Això sempre ho fem.
Vale, doncs res. Llorenç.
Ens acomiadem. Moltes gràcies, Llorenç, per haver vingut. Ens ho hem passat molt bé, l'Albert i jo. I espero que tu també t'ho hagis passat molt bé. I molts èxits en aquesta carrera d'entrenador que acabes de començar.
Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer molt gran per mi també. I gràcies per l'invitació i segur que aviat estem junts per aquí parlant un altre cop.
Seguríssim.
Seguríssim que sí. Salut!
Vinga, adéu!
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, 2 espècies en perill d'extinció.